Bé, a continuació, Espai de Salut amb el doctor Víctor Noguera. El tenim aquí ja preparat per començar aquest espai, a veure què ens porta. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia. Què tal? Com vas?
Molt bé. De què parlem avui?
Avui seguirem parlant una miqueta de mindfulness. Crec que dona per molt de què parlar. I em van fer preguntes després del darrer programa, llavors crec que seria bona idea seguir amb aquest tema, si no t'apareix. Si,
em sembla si superbé, molt important, aclarir preguntes.
Molt bé, molt bé. Idò, bé, vam descriure una miqueta el que era el mindfulness, no? Aquesta idea de parar el ment, no? De prestar atenció, d'observar. I això és la cosa fonamental del mindfulness. És aquesta idea de prestar atenció al moment. Clar, perquè hem de prestar atenció. Doncs, prestar atenció, observar el moment en el que estem. Aquesta idea de que el futur encara no ha vengut, el passat ja ha passat. I bueno, una de les coses que se fa és que hi ha uns cursos que es donen universalment arreu de tot el món. Tu pots fer aquests cursos tant aquí com a Regne Unit, com a Estats Units, com a Austràlia, aquí on sigui. I hi ha dos cursos, sobretot, que un que va crear en Jon Kabat-Zinn, aquest que parlàvem la setmana passada, que ell va crear un programa que es deia MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, o sigui, reducció de l'estrès mitjançant tècniques de mindfulness. I bueno, aquesta, ell el va dur a molts de llocs, a hospitals, a clíniques, a llocs de pal·liatius, i fins i tot a presons i a molts de llocs. També es va exportar a escoles i a diferents llocs per reduir l'estrès. Qualsevol lloc que hi pugui haver estrès, que de fet va ser així com jo vaig començar a fer cursos que s'oferien a hospitals a Regne Unit, a Escòcia, i eren el MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. I després hi ha un altre curs que és el MBCT, que ve de Mindfulness Based Cognitive Therapy, és a dir, teràpia cognitivo-conductual, que és la teràpia cognitiva, que és la que es més utilitza avui en dia en psicologia i diverses varietats de les teràpies cognitives, i van injectar principis de mindfulness. Llavors era mindfulness-based cognitive therapy, és a dir, teràpia cognitiva amb aquests conceptes de mindfulness. I aquest era el curs que jo, per exemple, ensenyava allà a Escòcia. El donaven als pacients, i era, pues, això, donar uns principis de teràpia cognitiva amb aquests principis de mindfulness. I això vaig donar classes durant bastant d'anys.
Entre les dues modalitats de curs, diguem que un seria més, doncs, a nivell personal, si estàs sotmès a situacions, doncs, a molta activitat, que et causen, doncs, això, tensió, estrès diari, i l'altre igual una mica més per controlar les emocions més explosives, o com
bé,
és?
Bé, el del MBCT, el de teràpia cognitiva, sí que es fixa una miqueta més amb això, el que tu has anomenat, les emocions, perquè ho fèiem nosaltres amb els nostres pacients, eren pacients de tipus crònic, que teníem molts de problemes, i evidentment nosaltres el que dèiem és que el cap i el cos estan junts, llavors si el teu cos no funciona molt bé, això acabarà afectant el teu cap, i molts dels nostres pacients, pues, tenien problemes d'ansietat, de depressió, però també molts havien tingut fins i tot estrès i estrès posttraumàtic i coses d'aquestes, que això després havia creat els seus problemes crònics del seu cos, que se sap avui en dia, no?, que si tu has tingut algun tipus d'estrès molt gros i això t'ha creat un estrès posttraumàtic, que és més probable que acabis tenint problemes crònics de salut, tipus diabetes, tipus de tiroides, de moltes coses, de dolor crònic, etc. Però nosaltres seguíem donant el MBSR per per gent que treballava per la NHS, per, diguéssim, la salut pública.
D'acord.
Per infermers, per fisioteràpies, metges, etc. Llavors, fèiem els dos cursos, però a uns els donàvem el de stress reduction, el de reduir l'estrès, i l'altre el de les emocions. I hi ha que dir que els dos cursos són 90% del mateix. Mm. O sigui, la diferència és molt petita, és molt, molt poca cosa, però sí que és veritat que amb el del MBCT es fixen més en les emocions i hi ha un dels dies, perquè els dos tenen 8 dies, són 8 sessions, és a dir, que se fa durant, i se fa normalment una sessió setmanal, i els cursos duren 8 setmanes, quasi 2 mesos. Nosaltres el que fèiem és que també introduïem el curs un dia i després començàvem el curs. Si la gent deia, vale, pues sí, vull fer això, primer els explicàvem en lo que assignaven, diguéssim, no? Això, te ficaràs amb això durant els pròxims 2 mesos. Si estàs preparat, segueix. I els explicàvem una mica els fonaments, el que havien de dur, el que no havien de dur, perquè si no era massa complicat fer tot això el primer dia. I el que jo he pensat és intentar descriure una miqueta les sessions d'aquests cursos i potser abordar els temes. Cada dia, cada sessió tenia un tema.
D'acord.
I bueno, hi havia, evidentment, meditacions guiades i coses d'aquestes i exercicis. I després hi havia deures, no? Que la gent s'assustava molt. Que deures, jo ja tinc massa coses en la meva vida. Però els deures eren bàsicament intentar dur meditacions, el que d'altres deien meditacions informals, és a dir, amb el dia a dia, coses que tu feies normalment, però que, per exemple, donar-te una dutxa o cuinar o cepillar-te les dents o coses d'aquestes, i tu podries dur els fonaments del mindfulness en aquestes accions, llavors no te duia més temps del que ja...
D'acord.
I això eren les informals, no? O fins i tot caminar pel carrer, quan anaves caminant cap a la feina i coses d'aquestes. I després hi havia les formals, que bueno, nosaltres començàvem a dir-los que si no ho havien fet mai començessin en 10 minutets, després 15, després 20, perquè al principi els cursos t'havien de fer mitja hora, 45 minuts, i això la gent ho trobava com massa fort, no?
És que tu parles de mindfulness i és com que sembla una cosa molt relaxant, però sí. Realment quan t'hi poses, si no estàs acostumat, meditar i aquestes coses, el que causa una mica és tot el contrari, o sigui,
sí.
Et comences un moment a agobiar, no?, amb el tema de no, m'he de relaxar, i no pots.
Sí, no pots. I això és... I, bueno, això va al primer dia. El primer dia parla del pilot automàtic.
Clar.
I el pilot automàtic és això, que moltes vegades vivim la nostra vida, crec que era en John Lennon, no?, que en anglès ho deia una cançó, que la vida és el que passa mentre estàs ocupat fent altres coses, no?, una cosa així. I bueno, això s'ha dit, hi ha diversos escriptors i poetes que han parlat una miqueta d'això, no?, que la vida te passa i si tu no has prestat atenció, pues després dius, o sempre dius, això ja ho faré quan tingui temps, o això ja ho faré demà... I al final la vida te passa i ja està. I bueno, el pilot automàtic, bueno, començàvem per descriure el que era, no? El pilot automàtic és això, viure en pilot automàtic, que t'aixeques, que sempre fas el mateix, que te'n vas a la feina, que fas tal i que després recullis els nens o el que sigui, no?
Sense pensar molt.
Sense pensar massa, no? Perquè, bueno, les coses venen així. Però això també fa que... En situacions que, per exemple, vas a un menjar familiar i hi ha sempre un tio o una tia que sempre sap fer-te un comentari. I tu, quan t'has de casar? I quan trobaràs una feina més bona? O tal, saps? Que te fan un comentari d'aquests i tu rebotes, no? O sigui, tens una reacció. Això era una de les coses que intentàvem ensenyar en els cursos, que dèiem que hi ha que intentar deixar de reaccionar i poder actuar d'una manera més pensada, més calmada, no? I dèiem respondre. Però sabem aquesta diferència de respondre a una situació a reaccionar a una situació. Reaccionar seria com la reacció, com un reflexe, no? Que te toquen un botó i pum, i ja dius
explotes,
una cosa.
No?
Sí. I és un poc com a les bregues aquestes tontes, no?, que veiem a les escoles, que un es pitja un i l'altre es pitja l'altre, i pum, ja estan fent una brega, no? I bueno, el mindfulness, una de les coses que t'ensenya és això, a veure que tu, hi ha una sèrie de reaccions que poden ser no massa bones per tu i que fan que t'estiguin creant una... t'estan sabotejant la teva vida, sí. No? Perquè tu ja has creat aquests hàbits, aquestes reaccions, i sempre causen el mateix. I la història sempre se repite, no? I és un poc com la cançó que diu, volveremos a empezar, i tornes una altra vegada, i sempre estàs en el mateix. I tu ja arribes a pensar, bueno, és que jo som així, és que jo... Però bueno, tu no sempre has estat així, quan has nascut, bueno, eres com una pissarra en blanc, no? I evidentment, pues sí, hi ha la part genètica, però moltes de les coses les has anat aprenent durant el camí, i tu pots canviar fins a cert punt moltes d'aquestes reaccions, i aprendre a respondre en lloc de reaccionar, no? I això és una diferència que fèiem bastant. I una de les coses, una de les eines que donàvem per deixar d'anar en pilot automàtic, no? I a vegades també descrivíem el cas típic, no? Que tu agafes el cotxe i apareixes a una banda, però no era allà que volies anar, simplement has anat allà perquè és on sempre vas als matins, però un dia que tenies, jo que sé, una cita a l'hospital, sí, i tu dius, ostres, estic a la feina, no?
Totalment.
Com he arribat aquí? I has arribat allà sense pensar.
Això, la rotonda de Sant Francesc, de repent has d'anar a un altre lloc i et veus que estàs anant cap a...
Exacte.
I no, no era aquell lloc.
Exacte. El pilot automàtic té avantatges. Jo sempre deia que no és una cosa diabòlica que sempre haguem d'intentar deixar de banda, perquè el pilot automàtic pot servir per moltes coses i té coses bones, no? T'ajuda a no haver de pensar cada cosa que estàs fent. Jo que sé, quan t'afarmes les sabates o quan fas coses d'aquestes o t'aprens les tables de multiplicar. Vull dir, hi ha coses que tu, el pilot automàtic sí que és bo. I he de fer moltes coses d'aquestes, no? Quan estàs conduint i dius, ostres, i com que te despertes, dius, i hauré passat aquella rotonda? I resulta que sí, que ho has estat tot fent bé, no? Vull dir que no has tingut cap accident, estàs allà on havies d'estar. I és aquest despertar que intenta dur a la nostra vida el mindfulness. No? Desperta d'aquest pilot automàtic. I jo sempre deia als meus pacients que el pilot automàtic realment no és dolent, però tu te n'has de donar compte que estàs anant en pilot automàtic i decidir si vols seguir amb el pilot automàtic o vols sortir-te'n. No? És com el pilot que posa el pilot automàtic a l'avió, i si veu que hi ha una situació, ha de ser lo suficientment bon pilot per llevar el botonet del pilot automàtic i agafar les riendes de l'avió. No? I això és una miqueta el que intentàvem dur als nostres pacients, no? Ells se'n donessin compte de que tenien aquesta capacitat d'aturar, posar una miqueta de distància, perquè moltes vegades tenim aquest temps, no? De dir, un momentet, t'atures, respires, què està passant, no? I els donàvem idees de a què podríem començar a prestar atenció. Vam comentar l'altre dia, no? Els pensaments que puguis tenir en el cos, les emocions que estan tenint en aquell moment, les sensacions dins del teu cos, i aquestes coses són les primeres que estàs, jo què sé, pues t'atures i dius, què m'està passant? Pues m'estic enfadant. Per què m'estic enfadant? Perquè penso que això no hauria de ser així, perquè aquesta persona m'està posant negre i estic notant que estic que la mandíbula la tenc molt tensa. I tu te'n dones compte, fixant-te en aquestes coses, dir, vale, vull seguir amb això o tinc unes altres opcions? I aquí és on ve una miqueta de lliberació, no? Que ens alliberam de seguir amb aquest pilot automàtic, de caure dins aquestes conductes habituals que van ser molt sabotejants, que te sabotegen la teva vida, i decidir pues, anar cap a una altra banda. Llavors, tu no tindràs el control sobre les situacions o les coses que puguin passar en la vida, però sí de com respondràs en aquestes i no reaccionar sempre, no? I és aquesta diferència de reaccionar i respondre. I una de les eines que duiem aquí era recordar a la gent el que se diu el beginner's mind, la ment del principiant. Quan un nen és petit, tot li sembla guapo, no?
Sí.
Una papallona o una cosa, i ells s'aturen i se fixen i agafen un telèfon i el miren, o unes ulleres, un rellotge, i ho miren i ho escolten i tal, perquè no ho han vist mai, no? Però nosaltres, pues, quan ja ho hem vist i ja sabem el que és, pues, ja no li prestem atenció i anem en la nostra cosa. Al camí de casa a la feina, si camines, pues, ja ni te fixes amb els arbres que puguis tenir, amb el cel, com està, o aquestes coses. I amb els cursos el que animàvem als pacients és això, dur una miqueta aquesta beginner's mind, no? Si tu ara te'n dones compte que estàs anant en pilot automàtic, estàs caminant cap a la feina, estàs pensant, ja he d'anar allà i no sé què, i aquest senyor... I,
estàs això, ficat dins el cap. Com que molts cops, quan estem en aquest sistema de pilot automàtic, no és que no estiguem pensant en res i només fent les coses, és que a més estan pensant ja en... D'acord, jo estic anant aquí i després d'anar aquí faré això altre i després això i repasses
correcte,
constantment,
sí.
No? I clar, no estàs pensant en el que estàs fent ni en el que sí. Estàs veient, no?
Exacte. I jo una de les coses que feia, que jo crec que això era un poc únic, perquè el curs tu l'has de donar. Vull dir, hi ha una sèrie de temes, això és com un professor, no? Que hi ha una sèrie de temes, però com tu dones aquest tema tens una miqueta de llibertat. I a mi m'agradava parlar molt de l'anatomia i de la ciència que hi ha darrere aquestes coses. I el que tu has descrit, això hi ha una part, unes zones del nostre cervell que es diuen la Default Mode Network, que bàsicament és que quan tu no estàs fent res, aquesta part del cervell comença a pensar per tu. És com si tinguéssim una ràdio, no? al cap, que quan no estàs fent res, pues aquesta ràdio comença a retransmitir coses i ponen-se pues 40.000 coses, no? I vull dir, mai estem sense pensar en res. I quan tu no estàs estudiant o estàs preparant una cosa aquí on tu fixes l'atenció, aposta per fer allò, pues quan estàs, pues caminant, tot això, doncs aquesta Default Mode Network comença a retransmitir coses i a vegades són nocives.
Sí.
I aquí és on nosaltres podem tenir una miqueta de control, no? No ens hem de deixar guiar, sinó que hem de sortir-ne. Jo també a vegades descrivia que podries... era com quan estàs a un atasco, no? De trànsit, i tu només veus el cotxe davant i el cotxe darrere i estàs pensant, i què haurà passat i no sé què, no sé quantos. Però imagina que tu poguessis sortir un moment del cotxe i guanyar una miqueta de perspectiva i dir, ostres, pues sí, veig que hi ha hagut un accident i no sé quantos. Bueno, pues jo ara agafaré aquest desviota... Ja està, ja no és el mateix. Tu ja no estàs ficat dins allò, sinó que has pogut sortir, veure-ho amb una miqueta de perspectiva i decidir el que vols fer. A la millor no pots fer res.
Clar.
Però al manco, tornaràs al cotxe i diràs, bueno, pues arribaré tard,
exacte,
perquè hi ha una tosco i ja està.
Acceptes la situació, no?, d'alguna manera.
L'acceptance era una part molt important. Això ja ho parlaré un altre dia, però jo descrivia el curs com un arc i que hi havia la Keystone, que és la pedra central d'enmig. Ara no me'n recordo, ho vaig mirar com es deia en castellà i ara no me'n recordo, però té un nom, la pedra que està enmig d'un arc, i aquesta era l'acceptance, no? L'acceptació de les coses, que de vegades també la gent tenia idees un poquet errònies de què significa, no? Que no significa simplement acceptar i ja està, oh, bueno, pues això són les coses, ja no se pot fer res, no. Jo ho explicava una miqueta més bé. I aquesta beginner's mind, no?, és molt important, no? Du una frescura dins el dia a dia. Dins les coses avorrides sempre pots aturar-te i dir, ostres, i si fos la primera vegada que estàs jo aquí a Formentera caminant d'aquí, i diré, ostres, mira quin cel més guapo. I és aquesta, mindfulness descrivien la curiositat. I molta gent la va dir, què és la curiositat? La curiositat, pues això, com si fossis un nin, no? Que diguessis, ostres, pues mira avui, no? Quin cel més guapo. I mira que blau que està la mà. I mira, oh, mira això, i mira això. És com un artista, no? Com quan estàs pintant una cosa que se fixa en una cosa i mira això. I aquesta
recuperar
curiositat.
Recuperar una mica la il·lusió, no? De les petites coses
les
que
petites
ens envolten
coses,
i que de vegades...
I fixar-te, sí.
Mira.
I a vegades dir... Pues mira que guapo, he sortit de casa i he vist això, he vist l'altre, encara que sigui una sargantana. I mira quin cosa més guapa que té aquesta sargantana, mira que no sé quantes. Saps? És aquesta curiositat per veure una mica les coses amb més frescura, amb aquesta beginner's mind, amb aquesta ment de nin. I un dels exercicis que jo feia, a més era molt curiós, no? Perquè jo sempre deia, expliqueu-me, jo què sé, qualsevol situació, la primera vegada que vareu veure la mà, o la primera vegada que vareu besar una persona, o jo descrivia la primera vegada que havia vist un kiwi en la meva vida, que ja tenia jo 18 o 19 anys. Jo no havia vist mai un kiwi. Jo sempre me'n record que vaig arribar un dia a Nadal, jo estava a la carrera, estudiant de Saragossa, i arribo un dia per Nadal i me veig al bol de la fruita una patata, un híbrid entre una patata i una pilota de tennis, no? Jo dic, una patata peluda que està aquí, i li vaig dir, això què és? I ella se va riure, no? I m'ha dit, és un kiwi. Diu, un què? Un kiwi? I ella de Nova Zelanda, i m'ho va descriure, i dic, això com se menja? I, bueno, quan m'ho va obrir, jo vaig veure allò verd amb puntes negres, i això què és? Però sempre me'n recordaré, perquè va ser la primera vegada, no? I cada vegada que menjo un kiwi, moltes vegades intento pensar, no? De que, bueno, aquest kiwi que estic menjant ara no l'he menjat mai, no? I fixa't, no? I penso una miqueta en aquestes coses. I igual que ara que t'estic contant això i tu estàs amb un somriure a la teva cara, era curiós que quan fèiem el curs i tothom descrivia la seva primera vegada que havien vist la neu o que havien vist a la mà o que havien... qualsevol cosa. Tothom a l'habitació somreia. O sigui, hi havia un somriure general i pensaves, mira, que fàcil és dur un somriure a la cara, no tan sols la teva, sinó dels altres. O sigui que era una cosa tòxica, no? Que
no, és que realment m'estaves descrivint ara el kiwi i m'estaves transmetent molt, o sigui, la il·lusió que et va fer a tu doncs, veure un kiwi. Jo l'estava veient el kiwi com una cosa realment apassionant, un kiwi.
Sí, sí, i era aquesta beginner's mind. I jo no sabia res en aquell moment. Jo tenia 18 o 19 anys i encara havien de passar 20 anys abans de que començàs a fer mindfulness. Però és una de les coses d'aquestes, no? Que això també és una cosa de les que jo explicava, que les eines que nosaltres ja tenim són suficients per aprendre això. Vull dir, tu no necessites... Jo sempre els feia la broma de que vosaltres no acabaríeu el curs seguint en Yoda de la Guerra de les Galàxies, no? Que acabaries seguint...
L'habitant.
Sí, o que estaries il·luminat, no? O que series una persona amb superpoderes i coses que... No, tu seguiràs sent tu mateixa. L'únic és que, igual que qualsevol skill, no? Qualsevol
habilitat
que tu guanyes, com puguis aprendre coses d'ordenador, o un idioma, o música, o qualsevol cosa que tu aprenguis, sempre te pot servir per altres coses.
Clar.
I això és una... És aprendre a jugar a tennis, o aprendre a conduir un cotxe, doncs això és el mateix. Són una sèrie de coneixements que si els estudies, però t'hi has de dedicar una miqueta, perquè així només intentant pensar sobre allò no funcionarà, ho has de practicar, però sí que després te servirà en situacions. Jo sempre he dit que gràcies al mindfulness crec que vaig arribar a ser millor metge del que hagués pogut ser, millor fill dels meus pares i crec que millor pare dels meus fills també, no? Vull dir que jo crec que m'ha ajudat a ser una millor versió del que jo hagués pogut ser. I això és una de les coses que passa. Això no serà una cosa dolenta en cap. O sigui, sempre en trauràs un avantatge, encara que sigui molt poca cosa. I molts de pacients, sempre que acabaven els curs, descrivien que dormien millor. Era una de les primeres coses que anomenaven, i jo em deia sempre que, encara que això sigui l'únic que tragués d'aquest curs, a mi ja m'abasta.
Home, perquè... és tan important dormir bé que...
Correcte. I jo no sé si és perquè aprenien a relaxar-se, que sí que hi ha una part del mindfulness que és la relaxació, però no sempre. Com tu deies molt bé al principi, no sempre te relaxarà, sobretot si estàs en una situació estressant i a vegades no podem fer que desapareixin aquestes situacions, hem d'enfrontar-les. I això és complicat i hem d'acceptar a vegades. Llavors hi ha una sèrie de pilars bàsics dins el curs que intentem difondre als pacients perquè, com l'acceptance o aquestes coses, la beginner's mind, tot això són claus importants, que si tu pots mantenir-ho al cap i dir pues ara necessito una miqueta d'això, necessito una miqueta d'allò, i ho pots dur a la teva vida, i després això, no? Observar el que està passant, observar la situació, parar una miqueta i dir, vull seguir com sempre he fet amb aquests hàbits nocius, tòxics que me sabotegen la vida, o vull anar cap a una altra banda. I la majoria de vegades sí que pots fer això. I això és la llibertat que acabes tenint, no? El control. Tu no pots controlar el que te passarà a la vida, però sí que pots controlar una miqueta, no totalment, però sí que pots aprendre a controlar una miqueta més com respondràs i no reaccionar tant. I això era el primer dia del MBCT. I aquí doncs, ho podem deixar, si vols.
Doncs, no, realment molt interessant, això.
Hi havia una sèrie d'exercicis que després dèiem, no, una sèrie de meditacions que s'havien de fer i una sèrie d'exercicis tan formals com informals, però la part, diguéssim, teòrica era
la part fonamental aquesta. És aquesta, doncs això, tenir doncs aquesta capacitat o aquesta... entrenar també, no? Perquè l'acceptació és una cosa que n'hem de ser conscients i també s'ha d'entrenar, no? És una cosa que surt del no-res. El primer que ens passa quan vivim una situació igual que no estan els nostres plans o que ens desconcerta una mica és doncs, com tu deies molt bé, no? Segurament reaccionar, doncs, queixar-te, intentar, doncs, anar un cop i un altre cop sobre aquella cosa, i si coneixes que tens la possibilitat, només com de, si no tens una forma de solucionar-ho, diguem, doncs acceptar la situació i dir, mira, ara m'ha tocat, doncs, jo què sé, arribar tard a la feina, o fer aquesta cosa que no tenia prevista que havia de fer. Ho he de fer i ja està. Igual, també, doncs, estàs més tranquil al final,
correcte,
no?
Correcte, correcte. I un dels exercicis que n'hi havia diversos, però un dels que fèiem és que amb situacions agradables que els anessin passant amb aquella setmana vinent, que s'aturassin i observassin per què m'estava agradant aquesta situació, què me passava el cos, què me passava, quins pensaments tenia i quines emocions allò m'aportava, no? I podrien ser qualsevol cosa, com per exemple veure el cel blau, que això no se veu molt a Escòcia.
Això sí que era una cosa d'il·lusió, eh?
Sí, sí, sí.
D'il·lusió
sí,
infantil. Això,
correcte, correcte.
Doncs moltíssimes gràcies, Víctor Noguera, per bé sempre aquests consells i bé, avui, doncs, mindfulness i durant les pròximes sessions segurament, doncs, també, no?
Sí, sí, faig comptes, doncs, toca una miqueta els diferents temes de cada sessió i una de les coses que jo sempre feia en el curs és que no me dedicava simplement al que entrava, sinó que ho anava vinculant a altres parts del curs, com avui hem parlat una miqueta de l'acceptació, perquè després quan parlem d'allò no ens vengui tant de nou, no?
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, Víctor Noguera, que vagi molt bé el dia.
Adéu.